mobilitat més fàcil i segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau, regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia, amb Albert Ong.
Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça.
Avui a Islàndia, al Brasil. Quan veia les imatges ahir dels seguidors de Bolsonaro assaltant els centres de poder d'aquell país, el primer que vaig pensar és en un amic que hi ha estat més de 20 vegades. Un amic que és periodista, directiu de la productora Minoria Absoluta i exdirector de TV3. Un amic que al Brasil hi ha rodat documentals i pel·lícules i que ara mateix està escrivint un llibre sobre aquell país, un viatge als Brasils de Lula i Bolsonaro, a partir, això sí, del llegat del bisbe català Pere Casaldàliga. Aquest amic, enamorat de Casaldàliga i enamorat del Brasil, es diu Francesc Escribano. Paco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan va ser el teu primer viatge al Brasil, la primera vegada que hi vas anar?
L'any 1985. Feia molt poc que començava un programa mític que es diu 30 Minuts.
Sí.
I jo no havia viatjat mai fora d'Europa, ni poques vegades fora de Catalunya. I la veritat és que va sortir l'oportunitat d'anar al Brasil. I no sé, era com una mica com aquella figura de la pel·lícula del Terry Gilliam Brasil, que tens un pòster allà pesat, que tens unes palmeres, una selva exuberant, una gent fantàstica i tot això, i això és el que jo m'imaginava que era Brasil, i estava, evidentment m'hi vaig abocar, i vaig anar i vaig buscar un tema per parlar del Brasil, i va sortir que allà hi havia un català que es deia Casaldàliga, que no era molt conegut en aquell moment, que estava en un lloc molt difícil d'arribar-hi, que era el Mato Grosso, i aleshores doncs m'hi vaig tirar cap allà, i vaig arribar en un moment, l'any 85, que era just quan acabava la dictadura militar, i el país estava efervescent, tothom estava feliç, saps? Allò, la sensació aquesta que tens d'un país que està començant alguna cosa nova, no? I a més, tal com són els brasilenys, que són simpàtics, extrovertits, agradables, hospitalaris, doncs em vaig enamorar a primera vista del país, de la gent, i després quan vaig arribar al Mato Grosso, doncs em vaig apassionar per Casaldàliga, el vaig conèixer, com vaig veure que no era exactament el paradís que jo m'havia imaginat en el meu pòster inicial quan hi vaig anar, i vaig descobrir que era un país amb molta violència, amb molts problemes, amb moltes desigualtats, i que allà hi havia una persona que era català com jo i que estava allà deixant-se la pell per intentar arreglar-ho.
Per tant, aquesta és la primera vegada que el Paco Escribano se'n va al Brasil, 1985, treballant a TV3 per fer un reportatge pel 30 Minuts. Entremig, dèiem, més de 20 visites, més de 20 viatges al Brasil, la gran majoria per projectes de feina. L'última vegada que hi has estat, l'últim viatge teu al Brasil?
Doncs va ser per assistir a les eleccions, i vaig estar allà amb la gent del PT, vaig estar una mica amb l'equip de Lula.
El PT és el Partit dels Treballadors.
Vaig estar, per sort, assistir a la victòria de Lula, i vaig estar a la sala aquella on estaven tots. Allà va ser un moment realment de gran felicitat, i després vaig fer l'últim viatge que tinc previst en el llibre, per arribar a São Félix d'Araguaia, al poble aquell en el que havia arribat la primera vegada, per, en certa manera, descobrir com està el país ara, com està la gent ara, i acabar la tomba del Pere Casaldàliga, que està enterrat a la vora del riu Araguaia.
Clar, aquest és l'últim viatge, per tant, d'això fa molt poc, d'això fa mesos només. Ahir, suposo que això, poc abans que comencés el partit del Barça, 8 del vespre, no?, és quan salta la notícia que hi ha tot aquest grup de seguidors del Bolsonaro, milers de persones que han assaltat els centres de poder, han assaltat doncs, des del Tribunal Suprem, el Congrés, el Palau Presidencial. Què és el primer que penses en aquell moment? Dir, ja ho sabia que passaria això?
No, perquè contra el que pugui semblar, Brasil és un país amb una democràcia bastant sòlida. És veritat que igual com als Estats Units, doncs, ha arribat a la presidència a una figura que podríem definir com a friqui, que és en el cas dels Estats Units Trump i en el cas de Bolsonaro, en el cas de Brasil, Bolsonaro, i que és molt més perillós que un friqui, aparentment era un friqui abans de ser president, després realment és una figura que ha fet molt de mal al país i molt de mal en molts termes, però és veritat que no van acceptar la victòria de Lula, de molts dels seus seguidors. Una amiga meva diu que són uns periquitos, perquè van vestits tots així com a periquitos, amb el color verd i groc.
No?
I, bueno, els periquitos a Catalunya van vestits d'una altra manera.
Sí.
Però tu
quan vas estar allà la nit electoral, sí, tu ja vas veure que els seguidors de Bolsonaro no acceptarien la victòria de Lula, i va haver alguna cosa que...
L'endemà mateix, vull dir, el primer dia no, perquè realment tothom no s'ho va esperar i tothom, el Bolsonaro no va dir res, però sí que l'endemà van començar a sortir i no han abandonat el carrer. Vull dir, hi ha milers de seguidors del Bolsonaro que en els primers dies, jo per exemple havia d'anar a São Félix amb autobús, perquè no hi ha altra manera d'arribar-hi, són moltes hores, 30
quan
hores.
Quan hi ha?
30 hores, bueno, des de Palmas, i llavors vaig estar 3 dies allà en una ciutat que no em podia moure, perquè estaven les carreteres bloquejades durant 3 dies. Va costar...
Qui bloquejava les carreteres?
Aquests, els periquitos, podríem dir.
Els seguidors de Bolsonaro?
Els seguidors de Bolsonaro feien piquets i bloquejaven les carreteres. Llavors Bolsonaro, després, amb molta pressió que va haver-hi...
Amb quina intenció bloquejaven les carreteres?
L'intenció és que volen que l'exèrcit intervingui. O sigui, allà un dels poders que té l'ultradreta, i que això s'ha descobert als Estats Units i sobretot molt al Brasil, és el poder com gestionen les xarxes i com amb les xarxes i amb les fake news fan creure una realitat paral·lela sobre tots els seus seguidors. I la gent està convençuda de que l'exèrcit, que és veritat, que és un dels grans suports que té el Bolsonaro, intervindrà, que no acceptarà que el Lula torni a la presidència, que no acceptarà el resultat de les eleccions i que tornaran. I aleshores van tallar les carreteres durant els 3 primers dies, van ser molt durs, perquè va estar pràcticament tot el país bloquejat, van començar a faltar matèries primeres, gasolina, etc. Va ser... Però finalment el Bolsonaro va dir, home, s'ha de deixar anar i venir la gent, i aleshores la policia va intervenir, que també va costar, perquè la policia, doncs, hi ha molts sectors en la policia que són molt pròxims a Bolsonaro, i aquesta gent no ha deixat el carrer, van crear campaments, la majoria d'aquests campaments estan al costat de...
Quan fa ara de les eleccions?
Doncs mira, el 28 d'octubre, fa 2 mesos.
Clar, el 28, és a dir, tu el 28 d'octubre, l'endemà ja t'has d'estar 3 dies retingut en una
ciutat?
Perdona,
el 30 d'octubre, sí, sí.
Has d'estar 3 dies retingut en una ciutat perquè els seguidors de Bolsonaro han tallat totes les carreteres i no deixen que la gent circuli.
I aquesta gent després s'hi va instal·lar en campaments al costat de les carreteres i en la majoria de casos davant de casernes de l'exèrcit. O sigui, es van instal·lar en casernes de l'exèrcit per intentar donar un senyal de que estaven esperant que l'exèrcit intervingués. I aquí, o sigui, aquí s'hi han estat tots aquests 2 mesos. I, evidentment, una setmana després de la presa de possessió del Lula, que va ser com molt emotiva, perquè el Bolsonaro no hi va anar, no li va...
Normalment, això va ser l'1 de gener.
Va ser l'1 de gener, i normalment sempre el president sortint li ha d'entregar la faixa presidencial amb el nou president. Això no va passar, i el Lula va aprofitar aquest regal que li havia fet el Bolsonaro perquè hi hagués un... representants de la societat brasilera més desvalguda, un indi, un negre, un nen del carrer, o sigui, gent així van ser els que li van donar la faixa, no? I aleshores es va parlar per la setmana següent, pel diumenge següent, que era ahir, es va preparar unes manifestacions a São Paulo, a Brasília, i aquestes manifestacions van acabar d'una manera que jo, per mi no era previsible.
I tu quan vas veure aquestes imatges vas pensar, o diguem, en les primeres hores, que és quan es va veure, no sabia cap on tombaria la cosa, vas pensar que hi podia haver un cop d'estat i que Lula fos
mai, no. Mai, fixa't, potser sóc il·lús, però pel que conec de Brasil, mai, és un país amb una... o sigui, amb una solidesa institucional molt més forta del que sembla. I penso que l'exèrcit és veritat, que és un dels grans suports de Bolsonaro, i Bolsonaro, per exemple, Bolsonaro, el govern de Bolsonaro, hi havia més militars en el seu govern que durant l'època de la dictadura militar. Imagina't, que és una persona que a més va fer una llei perquè els militars no perdessin la seva paga de l'exèrcit mentre estaven fent de funcionaris governamentals. I llavors ell pensava que havia creat una casta, que aquesta casta el protegiria, però evidentment aquesta casta no representa les altes estructures de l'exèrcit que evidentment s'han mantingut en el, de moment, i esperem que es mantingui en l'ordre constitucional. No?
Lula està en forma? Perquè, clar, Lula deu fer 20 anys, no?, que va accedir...
Fa boxa. I la veritat és que sí que està en forma.
Ho dic perquè, segurament, vist des d'aquí, totes les esperances que va generar la primera victòria de Lula, que deu fer 20 anys, no?, ara sembla com si hagués seguit amb una mica més d'escepticisme. A veure si està en forma, si no està en forma, què ha passat, el seu pas per la presó, la seva salut. Com està Lula?
Lula està molt en forma. És veritat que va passar per la presó i això va ser un cop molt dur, però crec que va ser un cop més revitalitzant i tot el que va suposar per ell. Va sortir més reforçat a la presó i a més després perquè tot es va sobreseir perquè no hi havia molta base. I jo crec que el va tocar més el càncer. Ell va passar un càncer que realment sí que això el va afectar, però està en plena forma. A més, té una parella que és una nova, la seva dona actual, la Janja, que té un paper molt important amb la seva connexió amb la societat actual, perquè Lula és una persona que és un dels problemes que té el PT i que té el Partit dels Treballadors i que té el Lula, que és que no estan tan al dia amb el que són les xarxes, amb el que és el moment actual, com per exemple Bolsonaro i l'extrema dreta, i per exemple Lula no té mòbil. Això m'ho explicava en el seu entorn, no té mòbil. Llavors, no, clar, no, sí que tu mires i hi ha una conta de Twitter que és Lula.
Però ell no té mòbil.
Ell no té mòbil. Llavors, clar, com tot el que és grups de WhatsApp i tot això, que tu ja saps que coneixem algunes persones que no tenen WhatsApp, no? I dius, ostres, que raro. Però bueno, ell no té... O sigui, també li costa. Llavors jo crec que Janja és una figura que l'ha connectat amb el món actual, és una persona que, fixa't que en tots els... té un protagonisme molt important, sempre en tota amb la victòria, amb la presa de possessió, sempre està al seu costat, i jo crec que és una figura que en certa manera també el connecta també amb la societat actual, i que això està molt bé.
Estem parlant amb el Francesc Escribano, un dels catalans que coneix més bé Brasil, que hi va anar per primera vegada l'any 1985 a fer un reportatge pel 30 minuts. A partir d'allà hi ha tornat més de 20 vegades, l'última, com ens explicava ara, en aquesta última nit electoral, la nit que guanya Lula, pren possessió Lula l'1 de gener. Ara, el 8, ahir va passar el que va passar. Sembla que la democràcia brasilera està resistint a aquest cop. Ara ens ho explicaran també el Joan Torres a les notícies, però que hi ha moltíssims detinguts a hores d'ara. Per tant, sembla que no s'ha de patir, que Lula podrà continuar governant. I, mentrestant, tu, a la distància ara, estàs escrivint un llibre sobre Brasil, sobre aquest Brasil que des d'aquí almenys el veiem tan dividit, no? Entre Lula i Bolsonaro.
És que ho està. La veritat és que a mi una de les coses que més em feia cosa era tornar a São Félix, perquè feia molts anys que no havia tornat, que no hi seria la figura del Pere Casaldàli en allà. Jo hi conec molta gent en allà, gent que han sigut els seguidors del Pere Casaldàli, els que van protagonitzar les seves lluites, els que segueixen una mica el seu llegat. I clar, te n'adones d'arribar allà a São Félix i, evidentment, les eleccions allà havia guanyat Bolsonaro, perquè estàs en una terra d'agronegoci, trobes que realment com, fins a quin punt ha dividit famílies, amics, o sigui que realment és una d'aquelles coses que la ultradreta, i a més el que ha fet el Bolsonaro allà al Brasil, és com empoderar, com despertar el pitjor de l'ànima brasilera. Saps? Jo crec que els brasilers són això, que són molt simpàtics, però també Brasil és un territori de conquista, de conqueridors i de conquerits, i també és una terra enormement violenta, i aquesta essència també està en l'ànima brasilera.
Però amb això què vols dir, Paco? Que tu t'has trobat que seguidors humils, persones modestes de São Félix d'Araguaia, que seguien el bisbe Casaldàli, que voten Bolsonaro?
Sí, 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 gent que va estar amb les lluites inicials del Pere Casaldàli, que ara són seguidors de Bolsonaro, perquè són sensibles a aquesta campanya d'aquestes fake news, aquestes mentides que, a força de ser repetides, que t'arriben a través del WhatsApp, de grups de WhatsApps, de grups d'amics. És una estratègia molt ben pensada per això, per d'alguna manera empoderar el pitjor dels trets característics que pot haver en l'ànima brasilera o que pot haver en el passat brasiler, doncs, de feixista, de racista, masclista, homòfob, etc. Tot això és Bolsonaro i, a més, és declaradament, no dissimula, ell és així, ell és, ho diu obertament, i això és el que una mica doncs, ha fet, és empoderar molta gent amb això.
Què en queda ara del bisbe Casal d'Àliga? Quan vas a São Félix d'Araguaia, ell ja no hi és, ell es va morir, aquest bisbe que ha dedicat tota la seva vida a aquesta lluita a la zona del Mato Grosso, què en queda allà?
Mira, queda el que hi ha a la tomba, que diu el cel, el riu, set pams de terra i la resurrecció. És a dir, queden les causes, que és el que a mi em va apassionar Casal d'Àliga, però em van apassionar les causes. Queda...
Perquè ell està enterrat allà.
Ell està enterrat allà. Ell està enterrat en un petit cementiri, que era allà on... Era antigament en un cementiri indígena, i era el lloc on enterrava els peons sense nom, la gent que al començament va haver d'enterrar, molta gent, nens, que els va haver d'enterrar allà. I sempre hi havia una tradició que els enterraven girant el cap, mirant el riu. I és una tradició dels indis i llavors ell està enterrat allà. Hi ha una tomba amb
també
terra,
només
també mirant el riu, amb set pams de terra, i llavors és molt bonic, és per la simplicitat, comunica com tot va ser la seva vida. Llavors el que queda és l'exemple, és el llegat, és molta gent, que evidentment hi ha gent que s'han fet bolsonaristes, però hi ha molta gent que continua lluitant, per sort, doncs esperem que això sigui una febre que s'haurà superat fàcilment, una febrada que s'ho superarà, però sí que queda molta gent que encara lluita, molts indis, molta gent pobra que d'alguna manera encara necessita que hi hagi gent que estigui lluitant per ells.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer.
I quan sortirà aquest llibre que estàs escrivint?
Espero que a finals d'any, sembla.
I és un llibre, és del Brasil d'ara o és tot el teu Brasil des del 1985?
Sí, explico una mica, faig un viatge des de... comença en el lloc en el que va morir Casal d'Àliga, perquè el van portar, en l'últim moment el van portar a Batatais amb els claretians, i a partir d'allà vaig trobant-me amb gent en diferents llocs, repassant una mica les causes, les lluites del Casal d'Àliga, la terra, els indis, les dones, la lluita de classes, tot això ho vaig passant a diferent gent i a diferents ciutats, no? Mm-hmm. Les faveles, i això vaig fer un primer viatge el novembre del 21 i un segon viatge ara per acabar. Comença aquí el lloc on va morir i acaba en el lloc on està enterrat.
Vist des d'aquí, la simplificació, no sé si és exactament així o no, però penses, a veure, Bolsonaro és Vox i el PT, Lula, és Podem.
No, és curiosíssim, mira, per això és la política brasilera, no? Bolsonaro ha estat en 9 partits, o sigui, ara està en un partit que fa, o sigui, realment la política és molt flexible, allà hi ha molt, la majoria dels partits diuen que són fisiològics, no ideològics, que són en funció de què em pots donar, i no hi ha una majoria parlamentària, mai té majoria parlamentària, el PT té que 100 diputats amb un parlament de 600, llavors ha de fer grans coalicions amb altres gent.
Però ideològicament, Bolsonaro a què s'assemblaria?
Bolsonaro és que és molt més enllà de Vox, és Vox, és un friqui empoderat. És així, és que és una persona que comencéssim a repassar les coses que ha fet i les coses que ha dit.
Per tant, ens aniria més a un Trump, per entendre'ns, no?
Sí, seria entre Trump i Vox. Vox, en certa manera, crec que la base és el mateix, però dissimula. Hi ha una definició que m'explica... I Bolsonaro és més de centre del que sempre. Seria més un...
Bolsonaro o Lula?
No, perdó, Lula seria més un PSOE. Ah, estaria no. Seria més una socialdemocràcia, tot i que dintre del PT hi ha gent més d'esquerres, i hi ha partits que li donen suport que són més d'esquerres, però ell és bastant més socialdemòcrata. Tot i que tenim aquesta figura, és bastant... Però hi ha algú que em va explicar, per entendre el que és un i l'altre, deia, mira, Lula agafa la gent i diu, mira, sé qui ets, sé quin problema tens, si em fas confiança, junts arreglarem i solucionarem els teus problemes. I Bolsonaro el que fa és, sé qui ets, sé qui és el teu problema, si em fas confiança, junts anirem a buscar els fills de puta que han sigut responsables del teu problema i acabarem amb ells. Això és la diferència, és algú que desperta, pot despertar doncs, els sentiments de solidaritat, d'amor, d'intentar col·lectivament d'arribar a uns objectius, i l'altre és l'odi, és fomentar l'odi, odi, és fomentar la diferència, tot i que tots dos tenen un discurs molt similar. Tots dos parlen de poble i d'elit. És un discurs molt religiós, també, no? És curiós que el poble de Bolsonaro és l'elit de Lula i l'elit de Bolsonaro és el poble de Lula, no? És també el que diu el Vox, no? És a dir, és lo políticament correcte, és l'esquerra, són els intel·lectuals, això és l'elit per Bolsonaro, mm-hmm. no?
Sense Casal Dàlic, que t'hauries enamorat de Brasil, igual?
Sí. Sí, però no m'hauria enamorat potser d'un cliché. Coneixent Casal Dàliga, m'he enamorat del país real, del país que sofreix, de la gent que lluita, d'un país que realment te n'adones que té molt per ensenyar al món i que realment és un país el que jo m'emmirallo moltes vegades.
Té títol ja el llibre, Paco Escribano?
Sí, La terra i les cendres.
La terra i les cendres, sí, per què? A veure, explica'm.
Bueno, perquè la terra és... Brasil és la terra, Brasil és la lluita per la terra, és un país com Amèrica en la que la terra aparentment hi ha terra per tothom, però en canvi no hi ha... o sigui, la gent mata per la terra i encara continua matant per la terra, no? I les cendres perquè és un país en el que desgraciadament, doncs, la depredació, la desforestació, sobretot en l'època Bolsonaro, és terrible el que ha fet, la desprotecció dels indis, el nivell de desforestació que s'ha fet en aquests 4 anys es cremava una extensió similar a Catalunya cada any. Dic, això és una cosa... Realment, si hagués continuat 4 anys més Bolsonaro, hauria sigut un problema no per al Brasil, sinó per tota la humanitat, no? I les cendres també és les cendres del record, les cendres d'aquesta consciència de Casal Dàliga que encara arrossego i que encara arrosseguem molts.
Potser, acabo, Paco, potser el que va passar ahir reforça Lula. I reforça totalment, la legitimitat, totalment. No? O sigui, que això hagi acabat bé...
Sí, sí.
No?
Bueno, és com una mica el que va passar també amb el 23F aquí, és a dir, que es deia que hi havia diversos cops d'estat i que uh-huh. el fet de que fos tan cutre, tan lamentable el que va fer el Tejero, un guàrdia civil, allà amb tricorni, allò va desmuntar qualsevol altre cop més... preocupant, més seriós que pogués haver-hi. I jo crec que això és el mateix. Aquí hi havia altra gent que va permetre que aquesta gent entrés, que és evidentment són el govern federal, el govern del districte federal,
sí.
que són gent que són molt bolsonaristes. Aquestes coses del Brasil són d'un partit que també dona suport al Bolsonaro. O sigui, el governador del districte federal de Brasil és d'un partit que dona suport, a Lula. Dona suport a Lula, però ell és bolsonarista, llavors és una figura molt bolsonarista i és el que ha permès que aquesta gent entrés i pogués fer això. Jo crec que això ha evitat que aquest rum-rum que sí que hi havia, de que hi havia gent molt més ben armada en tots els sentits per fer realment una oposició molt més dura amb el Lula, jo crec que això queda desarmat.
Volem veure què passa al Brasil, estarem pendents també d'aquest La terra i les cendres, aquest llibre que publicarà el Paco Escribano abans no s'acabi l'any, parlant d'aquest Brasil de Lula, d'aquest Brasil de Bolsonaro, sempre sota la mirada, l'herència moral que ha deixat allà el bisbe Pere Casal Dàliga. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Alguna última hora, o què és l'últim que sabem del que està passant al Brasil?
Doncs una mica la tònica ha estat la que ve marcada des de les 3 de la tarda. Aquestes més de 1.200 detencions per a aquest intent de cop d'estat fallit. La policia ha fet aquestes detencions en massa, tot desmantellant els campaments que els seguidors de Jair Bolsonaro havien muntat des de feia pràcticament 2 mesos, havien muntat davant de la seu de l'exèrcit per reclamar que s'impedís la investidura de Lula da Silva. A més, també s'han restablert la circulació en algunes carreteres que els contraris a Lula havien bloquejat. En un comunicat conjunt, els poders executiu, legislatiu i judicial del Brasil han fet una crida a defensar la democràcia pacíficament. A més, un jutge ha aparcat el governador de Brasília, que comentàveu, durant 90 dies del càrrec per la seva complicitat amb l'assalt a les institucions d'ahir.
Aquesta és l'última hora des del Brasil, però acabem de saber també que els Mossos descarten que la fel·lació a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès fos una agressió sexual.
Sí, ho ha avançat aquesta tarda al diari de Sabadell. Els Mossos descarten l'agressió del noi a la jove, que era menor d'edat. Això després d'haver revisat les les càmeres de la discoteca, haver parlat amb testimonis i després que l'anàlisi toxicològic que se li va fer a la noia hagi apuntat que no estava sota els efectes de les drogues. La mare de la jove havia presentat, recordem, una denúncia per l'agressió i per suposada agressió i per la difusió també de les imatges a través d'internet. Ara la policia posarà tots els esforços precisament a trobar la persona que va gravar les imatges i les va difondre.
Tot plegat quan avui s'ha produït el quart assassinat masclista en el que portem d'any a l'estat.
Ha passat a Tenerife, a les Canàries, on un home ha matat la seva exparella i ha ferit un dels fills de la dona. Davant l'onada d'assassinats masclistes des del passat mes de desembre, el Ministeri de l'Interior ha convocat per demà una reunió amb els responsables de violència masclista de totes les policies. El Ministeri, de fet, torna a estudiar la creació d'un sistema d'avisos per alertar les dones que conviuen amb homes amb antecedents per violència masclista. Les avisaria, per exemple, sobre el passat dels agressors i en faria un seguiment.
I acabem, veurem a veure què passarà el dia 19 d'aquest mes, el 19 de gener, a Barcelona, amb aquesta cimera. Pedro Sánchez i Emmanuel Macron ja ha convocat una manifestació, s'hi va sumant cada dia més gent, avui també Esquerra Republicana.
Sí, l'independentisme es tornarà a mobilitzar de forma conjunta per demostrar, diu, que el procés no s'ha acabat. Els republicans asseguren que el futur polític de Catalunya s'ha de poder votar, mentre que Junts afegeix que la imatge d'unitat frustrarà les intencions del govern espanyol. N'han parlat els portaveus dels dos partits, Marta Vilalta i Josep Rius.
I aquí no hi haurà una situació de normalitat fins que no s'acabi la repressió i la persecució política i fins que no puguem decidir lliurement el nostre futur. I aquest és un missatge molt clar pel govern espanyol i és un missatge molt clar també pel govern francès.
Sánchez volia organitzar, juntament amb el president Macron, un funeral del procés per explicar a tota Europa que el procés s'ha acabat i li ha sortit el tret per la culata.
En canvi, el PSC i els comuns demanen al president Pere Aragonès que participi a la cimera per millorar les relacions de Catalunya amb França.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I esport, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
El Barça ha anunciat aquesta tarda que una empresa turca serà l'encarregada de remodelar l'Spotify Camp Nou.
Sí, Limac Construction és aquesta empresa turca.
No, no la conec.
Turca. No, no, jo tampoc tinc
algú. Ah, tu tampoc, eh? No, no. És normal que no la conegui.
Jo crec que sí, jo crec que sí. El club ha fet oficial tan bon punt ha acabat la reunió de la junta directiva d'aquesta tarda, un breu comunicat on explica que a partir del mes de juny assumiran la reforma de l'estadi. Des de les 7 de la tarda hi ha en marxa una roda de premsa de la vicepresidenta de l'àrea social, Elena Fort, a la sala de premsa Ricard Maixencs del Camp Nou, una compareixença que està seguint el Damià López per escoltar les explicacions del per què.
No només l'està seguint, sinó que acaba de fer una pregunta al Damià. Dami, què s'ha explicat fins ara? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Jo tampoc conec aquesta empresa, Limac Construction. No, encara que la portaveu del Barça, l'Helena Ford, doncs ara mateix està explicant de quina empresa es tracta, l'està elogiant. Li han preguntat, per exemple, que com és que una empresa que no té experiència en la construcció de grans estadis doncs ha obtingut la licitació de construir el nou estadi, no? De la remodelació del nou Camp Nou. Ha dit que no consideren doncs, que sigui necessari ni imprescindible i, per exemple, ha destacat que Limac Construction doncs, ha construït el millor aeroport del món, segons l'Helena Ford, que és l'aeroport d'Istanbul. Elogis cap a Limac Construction, han destacat la transparència en què s'ha fet tot el procés, amb moltes empreses que aspiraven a la remodelació. Ha dit que sí o sí el Barça ha d'haver tornat després del peregrinatge a Montjuïc al Camp Nou abans del 75 aniversari, és a dir, abans del 29 de novembre de 2024, i que la remodelació ha d'estar ja enllestida del tot l'estiu de 2026. Aquestes han estat les paraules que ha tingut Elena Ford per l'empresa que s'ha emportat l'adjudicació del nou Camp Nou, per Limac Construction.
Primer, permeteu-me dir-vos que Limac, que possiblement a molts no ens sona o no us sona, és una empresa constructora de referència mundial, una de les constructores mundials més importants pel que fa a infraestructures i sobretot amb obres civils. Per tant, estem parlant d'una empresa internacional molt important.
Per cert, que en el seu dia ja vam avançar que el nou palau seria construït per una empresa que no tindria res a veure amb la que es fes càrrec del nou Camp Nou. Doncs tant és així que li acabem de preguntar a Elena Ford si Limac Construction s'encarregaria de la remodelació del nou palau i ha dit que estan treballant amb l'empresa a qui correspongui. És a dir, que no ha confirmat que Limac Construction s'encarregui del nou palau. Per tant, doncs vaja, el que vam explicar en el seu dia serà una nova empresa doncs, que el Barça, el club, farà públic pública doncs, quan hagin arribat a un tracte amb aquesta empresa.
Doncs gràcies, Damià, que has rejuvenit una mica el Barça, has dit abans del 75è aniversari, 125è aniversari.
25, perdó, sí. Molta història, sí. El Barça té moltíssima història, serien 125, sí, el 75è aniversari va ser l'any 1974, allà teníem, a Johan Cruyff, sí, bones èpoques.
Que es va estrenar l'himne en aquell moment, que n'hi ha alguns que encara ho recordem, Paco Escribano, que home, això, per edat... Dami, moltes gràcies.
Vinga, fins ara, gràcies.
La setmana que el Barça viatja a l'Aràbia Saudita, que s'hi juga la Supercopa,
Sí, per jugar dijous la semifinal d'aquesta competició contra el Betis a les 8 del vespre. El dimecres a la mateixa hora jugaran el Madrid i el València. Avui hem sabut que l'àrbitre del Barça-Betis serà del Cerro Grande i Iglesias Villanueva al VAR. Per cert, que el Barça presentarà també al·legacions a l'expulsió de Ferran Torres ahir a Wanda, en aquella baralla de lluita lliure, pràcticament amb Savic, abans que dimecres es reuneixi el comitè de competició.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Vent i una mica de neu també avui, no?
Sí, el vent destacable per començar la setmana, per tornar a la normalitat, a l'escola, molta canalla, doncs amb aquestes ventades que han estat destacables al Camp de Tarragona, zones menys habituals com Barcelona, aquí la ciutat de 50-60 km per hora, però puntualment doncs cap a l'Alt Empordà, cims del Pirineu, sud del país, s'han superat els 100 km per hora, per exemple, Portbou a 116 km per hora, a la Riba 118, la Selva del Camp, un vent que ja va fluixant. Aquesta nit, més tranquil·la, demà també un vent més restringit als dos extrems del país. No parlem, doncs, d'una situació tan preocupant com avui, que en alguns moments, doncs, era força destacable. I la neu, com deies, que ha reaparegut al Pirineu després de molts dies sense fer-ho. Ahir ho vam tenir, sobretot a la banda de Lleida. Avui s'ha vist nevar també cap al Pirineu Gironí una mica. En general, poca cosa, insuficient, però bé, hem trencat aquesta dinàmica.
Sí,
i les temperatures
si s'anima una mica la temporada d'esquí, també, no?
A veure, sí, s'han acumulat una mica de gruixos més destacables a la banda de Lleida, el Solsonès, Alta Ribagorça, els Pallars, una nevada que hauria de tenir continuïtat i que, malauradament, com a molt dimecres, llisca un front al Pirineu i reactivarà cap a la cara nord.
Veurem. Reykjavik.
Doncs mira, Reykjavik, avui 2-0 de mínima, un grau només de màxima, un dia variable. Demà també l'estat del cel el mateix, variabilitat, però més fred, 6-0 de mínima a la capital islandesa.
Déu-n'hi-do. Veia el Paco Escribano que estava saludant a un dels nostres propers convidats, perquè
sí,
ja han arribat, no, Maria Xinxó? Bona tarda.
Sí, ja aquí,
els tens aquí,
tarda.
Els has portat aquí.
Controlats, sí. Em feien patir, eh? Sí. Perquè són d'aquells que dius, vols dir que arribaran puntuals?
Perquè es dediquin a l'humor. O...
Són molt fiables, eh? Si no, en sèrio, i confiables.
Què coneixes, eh? Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes.
Home, Ignasi, he treballat amb vosaltres molts anys i el Tomàs també, hem treballat junts en diferents projectes i diferents històries. Són dos guionistes, humoristes, escriptors genials.
Clar, avui venen a parlar de la ruïna, no? D'aquesta idea tan fantàstica d'un podcast en què la gent vagi allà i expliqui una situació vergonyosa que li hagi passat.
Jo crec que el millor que té la ruïna és la idea. Que amb ells se'ls acudís, no? de viure, a més, de la gent del públic, perquè és la gent del públic que hi va lliurement a explicar les seves misèries, no? Allò de la seva vida que et fa més vergonya explicar.
A més, una idea tan senzilla, no? Perquè a vegades, Paco, havíem parlat això de què ha de tenir una bona idea, doncs que es pugui explicar amb una frase.
Totalment.
No? I aquesta és l'exemple claríssim, no?
Sí, el problema que tenim és moltes vegades amb la recargulamenta de les... De si ho has d'explicar massa, malament.
Malament. Paco, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut avui. De seguida, la ruïna. Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes.
Islàndia, amb Albert Ong.
Què? Com t'ha anat a la primera classe de Zumba?
Una passada.
Llavors, per fi has trobat el teu esport?
No, quan busques no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que busques. Fins al 50% en una selecció de les marques Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomon i New Balance. Del 7 de gener al 28 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancers amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a 11:15, el show de 8 TV que ningú es perd.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol, a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Islàndia, amb Albert Ong.
Reconegut la sintonia a l'acte i altres que diuen, aquesta sintonia que...
Això què és exactament?
Que deu ser Maria, grup A, grup B?
Grup A, claríssimament. Aíssim,
no?
Sí, perquè és que van ser la banda sonora del meu estiu, per exemple. Fent la ruta 66 vam escoltar tantes ruïnes, vam riure tant.
Però si un dia et vaig sentir, no? Que vas anar allà a explicar una ruïna, tu? Perdona, a veure, Ferrús, busca'm això, mira.
A ver, ¿quién sube? Vale, ¿cómo se llama?
Vale.
Yo voy a leer en catalán.
Pues, ¿a
María Chincho.
¡María Chincho! ¿María?
A veure, ja em que pugis, això.
Sí, sí.
En públic.
Ah, de Peris, a la casa de Pavel.
Hola, María.
Ara la veu?
María, que eres de...
Vengo-te. Sí, soy de Ibiza.
Ah, d'Ibiza. Oh, hosti, quina veu. María. A veure, Maria Xinxo, tu això què?
Jo això, o sigui, vaig al·lucinar, perquè primer, en el primer moment, quan sento que era l'actor que feia...
L'actor Perich.
Sí, el que sigui de la Casa de Papel.
Pensava que ho explicaries tu sola. Tomàs Fuentes.
Hola, què tal? Bona tarda. Avançat,
gràcies, tanta bona, bona tarda.
No, dic, quan vaig sentir que anunciaven el nom, vaig pensar, això és algú que m'està suplantant la identitat. Sí, primer vaig pensar que no podia ser que hi hagués encara una tercera Maria Xinxó, perquè jo ja n'he conegut una de Maria Xinxó.
Jo estava convençut que eres tu.
Clar, també. Nosaltres també teníem aquesta sensació. Ah, no ens havia dit que venia de públic.
És que crec que ets tu que fa... Clar. Maria?
Sí, no, i tu dius Maria Xinxó, sí. I no va pujar una altra noia, que ja és Maria Xinxó. Sí.
A partir de quants podeu ser una associació?
Trobada Maria Xinxó. Trobada Maria Xinxó.
A Catalunya, ho trobeu tots.
Escolta, parlàvem ara amb el Paco Escribano, que he vist que se saludava i parlàvem d'això, no? Que ell, que és una de les persones que més hi entén de televisió, no? De ràdio, en fi. Dius, hòstia, una idea, no? Que ha de tenir una idea? Dius, que es pugui explicar amb una frase. Mm. Hòstia, la ruïna és un exemple claríssim,
sí,
no?
Sí,
de...
sí. Sí. Ara ho comentàvem amb la Eva Catalán de lo senzilla que és la idea. Però mira, vam tocar una tecla que era gent explica... El podcast consisteix en això, gent que ens explica una anècdota patètica, vergonyosa. Ja està.
Total.
També, i la comentem.
Sí, i crec que el que... Vull dir, la idea quan la vam tenir, nosaltres ens donava una sensació com de... tan bàsica que potser...
Això s'ha fet segur. S'ha fet segur.
Bueno, això no té res com a idea, saps? Vull dir, després ha de funcionar i ja veurem pues, les mil dificultats que et trobes de... Bueno, que després no han sigut mil dificultats, però que et poses tu pensant de dir la gent voldrà pujar a explicar-nos coses? Fins a quin punt voldrà exposar-se algú davant d'un públic en un teatre? I després dius, pues sí, la gent té ganes.
Clar, però dius, una idea bàsica, però si ho portem a la roba, és una samarreta negra, és allò que diuen un bàsic. No? Perquè dius, hòstia, és que clar, és que això ho pots fer 50 anys, no? Perquè
les ruïnes es van generant,
sí,
clar.
Sí, exacte, perquè les idees més recargolades segurament també tenen un recorregut una mica més curt. Vosaltres dos, Tomàs Fuentes i Ignasi Altavull, com us coneixeu?
Ens vam conèixer, ara deu fer ja bastants anys, deu fer 8 anys, 9 anys, perfectament, eh?
Fàcil, sí.
En una cita cegues.
No, per internet, per una quedada d'aquestes d'internet. Els dos fèiem coses per xarxes que ens agradaven l'un de l'altre i havíem...
Bueno, tu ja et dedicaves professionalment al guió. Vull dir, tu ets clarament ja...
Perquè és molt més gran que tu, no? Has volgut dir això, no? Una mica, o no?
No, en el sentit que...
Però ho soc?
No, ets molt més gran que jo, però tu ja tenies una... Vull dir, era jo que et seguia tu a Twitter, de que tu ja treballaves a de guionista a la competència en aquell moment, i jo estava començant fent vídeos a YouTube una mica en plan, o tant de bo algun dia pogués fer alguna cosa de comèdia
professional. I tu li vas demanar per quedar, o no?
Ell ens va començar a seguir, el grup de col·legues que fèiem coses de comèdia, i va ser com, hòstia, ens segueix el Tomàs Fuentes. I va ser com, li diem un dia de fer unes birres, a veure si el tio està tan boig que ve. I
vas
birres? Efectivament.
És igual que m'ho diguis,
però birres. I a partir d'aleshores ja ens vam fer amics, i ja una cosa va portar l'altra doncs, fins aquí.
Sí, sí. Però fins i tot crec que és... treballar, és la primera vegada que treballem en tots aquests anys junts.
És veritat.
Hem coincidit molt sí. fent coses gratis, diguéssim,
sí.
però com a una feina és la primera vegada.
Sí, sí, mai havíem tingut... Hem fet projectes...
fracassats.
Fracassats.
Bueno, fracassats, sí, sí.
Sí, fracassats. Sí, fracassats, per què no dir-ho? Fracassats. Però sí que és veritat que el primer que hem fet plegats de dir vinga, va, anem a fer una cosa junts que ens fa il·lusió que siguem tu i jo la cara visible i tal... fins aquest no havíem fet res i
això on neix?
Anys.
La ruïna on neix?
Això neix a la llama a la, que és
no, no, però la idea.
La idea. Ah, la idea
la idea neix de vacances als Estats Units el Tomàs i jo està,
vam tots dos sols?
Sí, sí, vam anar tots dos a fer una ruta per Estats Units i ens, sí que ens vam adonar d'una cosa que encara no havia arribat, que era el fenomen del podcast en directe, de podcast que no, o sigui, el fenomen podcast sí que existia, però podcast en públic, que era una cosa que nosaltres mai havíem fet aquest xip. Llavors, a partir d'aleshores...
vam anar un parell que ens van agradar molt.
Exacte, i era com, molaria fer alguna cosa de cara al públic de podcast, que no sigui gravat en un estudi, que hi hagi públic. Llavors ja vam començar a estirar el fil, però molaria que participés gent del públic, però com participa gent? Però què han de dir? No sé què. Llavors ja va ser fins trobar la idea, que la vas tenir tu, a partir de... una idea que tenies tu prèvia, que eren de fer com les TED Talks, saps les TED
sí.
Talks? Doncs de fer-les sobre casos fracassats. Sempre les TED Talks són sobre casos d'èxit.
Històries d'èxit, no?
Exacte. Exacte. Llavors el Tomàs tenia la idea de dir una nit que sigui algú explicant exacte. El dia que es va arruïnar...
A mi sempre m'havia agradat molt. Hi havia una anècdota que explicava el Pau García Milà, que va dir que no a Twitter perquè no li va veure futur i era molt divertit com ho explicava, mira, mira la visió que tenia jo, i era una nit on tothom expliqués fracassos
el que va dir que no a Harry Potter no? Exemple, hòstia, no ho veig Harry Potter.
I a partir d'aquí la idea aquesta de les TED Talks més la idea de fer un podcast en directe va ser com de dir hòstia, si unim totes dues i fem un show on la gent ens expliqui la seva pitjor anècdota, el seu pitjor moment i pues vam provar, vam trigar dos anys en fer-ho. No ens atreves feia com vergonya. I... nosaltres venim del món del guió i era en plan com de... No sabem fer impro nosaltres, no sé si ens donarà bé. I al final, quan va aparèixer La Llama, que és l'única botiga d'humor del món, crec que no sé si hi ha cap d'especialitza del món.
Ells diuen que no, jo me'ns crec.
I ells tenien la rere botiga que tenien un espai i van dir, si voleu fer alguna cosa aquí... és el lloc. I va ser com, ho provem un dia? I mira, i
doncs mira, ho vam provar un dia, tenim la gravació del primer dia, i la compararem una mica d'ambient amb l'última ruïna que vam fer en directe al Teatre Borràs. Fixeu-vos, aquesta és la primera ruïna que fan aquests senyors, això era l'any 2019, a La Llama.
Está bien,
comienza bien eso.
Me
llamo Astor, Barcelona. Gracias por venir. Buenas noches, Ignasi Tatabull.
Buenas noches, Tomàs Fuentes.
Perfecto, entonces. Ahora anem a l'última, al Teatre Borràs.
Uau, mira. A ver, me he cantat una mica.
Igual.
És molt fora.
Per què no ho vas fer així a La Llama Store? Què passa, Barcelona?
Bueno, perquè haurien trucat la policia als veïns. Si arribem a fer això.
No, però és veritat que jo no sóc així. Vull dir, jo sóc tímid. A mi em fa vergonya la gent. Però surts allà al teatre ple i et tornes això, una estrella del rotllo. Què passa, Barcelona?
Clar, el teatre ple de gent que ha pagat una entrada per venir a veure com graves
el Borràs, a més, que és on he vist jo.
És un podcast que veu gratis el dimecres. Si t'esperes el veus gratis, no cal venir. Queda molt malament dir-ho públicament. Seguiu venint, si us plau. Però es veu gratis, això, després.
Recordeu el dia que us veu mirar i veu dir... Em sembla que l'estem liant una mica, que això està anant molt bé,
Hosti.
Jo crec que sempre posem com el clic el dia que va venir Alberto.
Sí.
Perquè va, o sigui, va fer el show ell és una persona acostumada, va explicar una anècdota ultra divertida i ho va recomanar a xarxes i de sobte ens va d'un dia per l'altre, el doble o el triple de seguidors que teníem, i aquí van dir, ostres, que eren quatre gats i ara ja comença a haver gent.
Jo crec que també va haver-hi un moment que va ser important per nosaltres, que és que quan va entrar la pandèmia nosaltres vam haver de parar, perquè, clar, érem un podcast que, no, a diferència de molts altres podcasts, sense la presència del públic i la participació del públic, no tenia sentit, no? Llavors, durant les primeres setmanes de confinament, sí que me'n recordo de parlar amb tu amb una mica de sensació de dir, aquest projecte realment no sé...
Si sobreviurà.
Deixa'm explicar una cosa, perquè la gent que no conegui el podcast, primer va un personatge més o menys conegut i explica la seva ruïna, i a partir d'aquí, entre la gent del públic, no, traieu uns
paperets...
La gent
paperets, que s'apunta prèviament, nosaltres traiem uns paperets de sorteig, i puja gent que no coneixem de res a explicar-nos la seva pitjor anècdota.
Això és important. Només si us heu apuntat.
Sí, perquè hi ha gent que entra allà,
si no us heu apuntat, no us preocupeu. Veniu allí de boyers,
total. Hi ha gent que li encanta la cubana, per exemple, no ha anat mai a la cubana per la por,
perquè els treguin.
Aquí no passa res.
Mira, esperaré que facin adéu Arturo a TV3.
A mi em fa pànic quan en un show al teatre algú em pot dir alguna cosa. I el meu show va d'això, saps? Però per aquí no, tothom no. Tranquil, que si no estàs apuntant... No.
Llavors el que ens va passar és això, quan va entrar la pandèmia, nosaltres pensàvem com a saber quant de temps podrem estarem aturats sense fer aquest show, perquè no sé quan temps passarà fins que es pugui coincidir en un espai gent desconeguda que comparteixi un micròfon amb nosaltres, és com, mare meva, potser passen anys, no ho sabem.
Gairebé.
Jo crec que i gairebé, però el moment que jo crec que vam fer el clic és com quan vam sortir de la pandèmia, que el juny, juliol, el Cruïlla va fer l'XXS, que va ser la primera vegada que vam passar de 30-40 persones a la llama a 200 i pico, just després de la pandèmia, que va ser com, hòstia, no només la pandèmia no ens ha frenat, sinó que ha servit perquè molta gent que no ens coneixia abans es posi el dia de podcast que no li havia pogut donar una oportunitat i ara ens conegui.
I ara vulgui venir-ho a veure, i moments en teatres de més de 1.000 persones, gira per tot Espanya, etc etc. Dues coses abans d'anar a la versió televisiva que tindrà ara la ruïna. Una és explicar històries, perquè clar... no sé si què heu après amb aquest temps de que la gent us expliqui tantes històries. La història ha de ser molt bona o l'has de saber explicar?
Uf, té una mica de les dues, eh?
Però jo quasi que és millor que les sàpigues explicar.
Sí, pot ser.
Evidentment, si el titular és brutal, ja tens mitja anècdota, eh? Però hi ha hagut vegades... A mi les que més m'agraden són les més senzilles, però que aquella persona l'ha explicat d'una manera... Jo sempre... Al principi, per explicar què era la ruïna, dèiem que és la típica anècdota que expliques sempre als sopars amb col·legues, que et diuen, va, torna-ho a explicar aquella vegada. I aquestes històries les has explicat tantes vegades que sense saber-ho has fet la nostra feina de guionistes. Has anat polint, saps on has de fer les pauses, has tret el que no funciona i ho has deixat en un monòleg sense saber-ho.
És una petita actuació que tu has estat fent per un grup de gent reduït, a vegades també desconeguts, en plan per trencar el gel en una cita, o saps, típica anècdota que expliques que tu inconscientment ja has anat moldejant perquè agradi als demés i de sobte tens l'oportunitat de convertir-la en una cosa que rebi un públic més gran com és
perquè si no agrada, no funciona, no l'explica bé, llavors la traieu del podcast?
No, la nostra idea sempre és que la idea que teníem amb el Tomàs i que seguim mantenint és com que la gent que puja no ha de tenir cap pressió de ser divertida ni de que la seva història ha de simplement voler venir a explicar-nos alguna cosa. La feina de que allò sigui divertit i tingui ritme és la nostra,
clar,
que són per alguna cosa és el programa que nosaltres fem, que és ja t'afegirem acudits, ja et farem les preguntes que siguin necessàries, però la gent no ha de pujar pensant uf, ara d'entretenir aquesta gent. No, has de venir a passar una bona estona amb nosaltres, com si ens coneguéssim prenent una cervesa i ens ho volguessis explicar.
Sou superràpids, perquè vosaltres no teniu ni idea del que us explicarà aquella persona en aquell moment, i no sempre, vaja, no tothom ens poden sortir els acudits adequats o ajudar que aquella història, que en aquell moment potser la persona no té tanta gràcia, acabi tenint doncs això.
Això és algo també que hem descobert amb el temps, perquè ni ell ni jo havíem fet algo similar, ni sabem fer impro.
Està molt darrere, no? Éreu guionistes, normalment, no?
Era... Exacte, i era... Molt, molt gelosos del guió, que ningú sap sortir del guió, perquè som artistes.
Ara de sobte és com que...
No hi ha guió.
Però ens hem entès molt bé i...
Crec que ajuda això també, que és com que al final tu i jo som amics i tenim unes dinàmiques d'amics ja creades, com que quasi fem les mateixes bromes que faríem estant amb aquella persona sense ser gravats, llavors al final és integrar a una tercera persona que no coneixem de res en les dinàmiques nostres. Llavors no és tant com que haguem de tenir el xip de anem a fer acudits per això, sinó simplement d'intentar crear un moment de complicitat amb algú que, a més, per sort, cada vegada ens coneixen més, que hi ha certa confiança encara que no ens coneguin, perquè ja ens han escoltat moltes vegades i saben de quin pal anem, llavors ja venen a xerrar amb una confiança que agraïm molt, perquè realment a vegades ens expliquen coses que jo penso, hòstia, això ho veurà bastanta gent, saps? Vull dir que això no sé.
Total, aquesta història d'èxit de la ruïna del Tomàs Fuentes i de l'Ignasi Taltavull, aquest podcast que ja es podia veure per YouTube, però que el podien veure en molts teatres, etc. Calla, a través del Terrat farem la versió televisiva. Això es van gravar 10 programes, jo vaig tenir la sort de ser un dels convidats.
Sí. Home, l'estrena, Seràs l'estrena,
Bueno, això, aquí anem. A veure, em diuen, escolta, que comencem amb el teu. Hòstia, sí? Perfecte. Que comencem el dimarts 10 de gener amb el teu. Perfecte.
Sí, clar. Dic, coi, que vinguin el dia abans.
Que vinguin el dia abans de l'estrena. I avui diuen, no, és que ja no hi ha data d'estrena.
No.
Sí,
estem en la mateixa pàgina.
Hi ha hagut
un... Sempre el mateix que nosaltres.
Però comencem amb un altre, si el problema és...
No,
aquí pringuem tots.
Has vist la possibilitat de que...
A veure, qui dels tres és el problema?
Què ha passat aquí? Hi ha hagut un canvi de la graella, d'aquestes coses que ja se'ns escapen, i no hauria de trigar...
La setmana que ve, serà la setmana. Encara no tenim el dia, però en qüestió d'una setmana s'estrenarà, i s'estrenarà amb tu, Albert, no t'escapes de que la gent conegui el que ens vas explicar.
Que és curiós, perquè vam gravar els 10 capítols sense saber l'ordre, sí. I és el que dèiem ara, jo a tu et coneixia de la ràdio, però tampoc, no hem treballat mai junts, però vas estar allà i eres com un altre
més. Això s'agraeix molt.
Un convidat, és un tercer presentador, i pel tipus de preguntes que feies als acudits, o sigui, va quedar tan rodó que...
Hem d'obrir.
És una mica el clima que genereu vosaltres, no? Que es diu, hòstia... Venim a jugar, d'alguna manera.
Anem a
passar-nos-ho bé amb coses que ens han passat a tots.
Es pot saber, és a dir, es pot donar algun titular de la ruïna de l'Albert?
Jo aconsellaria que no, perquè és... T'ho imagines tampoc?
Ni una paraula clau?
Passa de nit. Al centre de Barcelona. Passa de nit al centre de Barcelona. Jo crec que fins aquí.
Passa de nit. Molt de pena.
Sí. I policia.
Va, perfecte. Passa de nit, centre de Barcelona i policia. Acaba bé?
Bueno, és que clar...
Estic fent massa preguntes.
Sí. Per alguns sí, per alguns no.
Exacte.
Ja ho veureu.
No és el final que jo hauria volgut.
Exacte. Mm-hmm.
I el policia?
Ja està.
Potser no sé.
Això ja se li hauria de preguntar al policia. No respondré per la policia.
Exacte, només respondré amb un advocat.
Bé, heu vist que han entrat tres persones en aquest estudi mentre estàvem parlant ara amb el Tomàs Fuentes i l'Ignasi Taltavull. Ells no fan la ruïna, sinó que un dilluns sí, un dilluns no, venen aquí a fer la polleguera, diguem, a ressuscitar una secció mítica que fèiem els primers anys de RAC1 a l'hora del pati, amb el músic Joan Reig. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Bé. Bon any.
Amb el guionista Piti Espanyol. Piti, bona tarda.
Bona tarda.
Que treus llibre, m'han dit.
Sí. Dos, tu.
Busca el micro, que l'has de tenir per aquí a prop.
Sembla que hagi fet ràdio per primera vegada, també, el Piti.
Doncs dos, sí.
Dos?
O sigui, un com d'autoficció, aquest que es diu Memòria tots tres, que surt d'aquí un mes així, i un altre de l'editorial L'ERT, és de com escriure guions per cine i per teatre.
Home, perfecte, ja en parlarem una mica amb calma, això, no?
De fet, tota la calma del món.
Home, tinc un llibre de guió que vas... edita fa molts anys,
sí.
que és una meravella, que no sé ni si està descatalogat ja.
Bueno, se va vendre tot, sí.
I el tinc allà, que sí. Està molt
la Bíblia,
bé.
La Bíblia, els guionistes. Te'l compro.
I l'actriu Àgata Roca. Àgata,
hola,
bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bon any. Encara han tret ja els llums de Nadal del carrer o no?
No, encara no. I avui pensava dir-te que comencem a comptar ja els dies, i he vist molts arbres també.
Aquí també,
a la Portaviera.
Escolta,
això t'anava a dir, que aquí tenim
cara de les llumèries.
És que l'Àgata té una fixació amb que tarden més d'un mes a treure els llums.
Més d'un mes? Jo ara ja ho trauria tot, ja ho trauria tot.
Ja s'hauria de treure ja quasi ahir, eh?
Bueno, clar, l'endemà de Reis...
La tradició és per la Candelera, igual que el pessebre.
No, deixa't estar.
No creus que la tradició... La Candelera de Reis, potser l'última carrossa podria anar traient ja.
Ja podrien anar traient els pessebres i...
La brigada, la brigada, darrere la brigada.
Ja podrien anar desmuntant les llums conforme va passar.
I perdó, amb això de la cavalcada, hi ha una polleguera que colar l'altre dia, estava amb uns amics i va dir, no suporto, no va dir, em treu de polleguera, diu, no suporto a la Gran Via, quan passa la cavalcada de Reis, aquestes àvies que baixen amb el paraigües al revés.
No, 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 això és molt que és molt fotre.
Per pillades els camels.
Sí, sí, més aquest any hi torna a haver, Carmel. Sí, sí.
Sí, i el dia dels nens, clar. És,
No, que es fan pel seu nen.
Això passa al Sant Benet.
Això passa al net, però no li pots treure camels a cinc nens, perquè el paraigües és molt gran.
Bé, a veure, Joan Reig, Pidi Espanyol, Àgata Roca, tenim els senyors de la ruïna aquí, i avui jo us he demanat, jo crec que us heu d'atrevir a explicar també la vostra ruïna aquí. No només que us treu de polleguera dels altres, que si no treuen els llums, les iaies, no, no. La vostra ruïna de veritat. Qui vol començar? Perquè aquests senyors us ajudaran, perquè aquí no jutja ningú, us ajudaran a la vostra ruïna.
Estem desitjant-ho al revés.
Què?
Jo mateix n'explicaré una bastant particular, vale?
Vinga.
Intentaré ser ràpid perquè és una mica llarga.
Vale.
Jo vivia a Sud-àfrica, i al cap de 2 anys a Sud-àfrica vaig voler tornar a...
És tan exòtic sempre. Sí. Continua, ja està.
Vale. Volia tornar a Barcelona, i en lloc de fer-ho amb avió vaig pensar, llogo com una mena de... compro un bitllet que estàs en un camió i fas tota l'Àfrica.
La idea era no arribar.
Quatre mesos i mig, una meravella. Què va passar?
El mateix camió, quatre mesos i mig?
Sí, sí, sí.
Home, a veure, d'entrada ja sembla una mala idea, però escolta'm, endavant.
Què va passar? Que hi va haver una confusió amb l'empresa, l'agència de viatges que venia aquests viatges, i aleshores podies fer dues coses, o podies sortir de Sud-àfrica i agafar a Zimbabwe i anar cap amunt, o agafar cap a Botswana i anar cap a l'altra banda. Vale. Aleshores, jo el que vaig dir és que es van pensar que aniria per Zimbabwe, i llavors vam anar per Botswana, i vaig arribar a Botswana amb un camió que hi devíem ser uns 14 o 15 persones, molts d'ells australians, noves holandesos i així, i a Botswana em va dir la visa, i vaig dir, com la visa? L'agència no m'ho han dit. M'ha dit, doncs no pot entrar.
Ai.
Quan és un viatge de 4 mesos i mig i dius que no pots entrar, és fotut. Jo vaig pensar, hòstia, el que faré és anar per Zimbabwe. Vale.
Però ho dius com si fos la ronda,
sí, sí. Com m'ho faré? I els
però el camió,
el camió va anar tirant a Botswana. Jo vaig dir, ens trobarem a les Niagara Falls, a les catarates del
Niagara. Perquè tu encara tenies esperança de trobar-te en algun
moment.
Espera, ja
veuràs, no? I aleshores vaig dir, bueno, com m'ho faré? I a la frontera de Botswana és com si fos una frontera perduda, un lloc que no passa ningú. I va passar un tio índio. A Sud-àfrica els índios també estan en aquella època de l'apartheid, estaven com apartats. I vaig dir, em pots portar més o menys a prop de la frontera amb Zimbabwe, i va dir, bueno, jo et deixaré a casa meva.
Un altre camió, parlem?
No, amb un senyor amb una furgoneta.
Ah. No et vas trobar el rei?
Sí.
Perquè hauries
de... Et deixaré allà, que hi ha un tren, vale? I amb aquell tren podes arribar fins a la frontera de Zimbabwe. Llavors em va deixar allà, vaig anar a l'estació, vaig agafar el tren, llavors el tren compra un diari i posa estat de setge a Zimbabwe.
Hòstia.
Vale? I vaig pensar, ets un blanc, va sol, travessa a Zimbabwe,
i vas directe cap
allà. Et maten segur. Llavors arribo a l'estació, última estació, i no era la frontera, havia de caminar 5 quilòmetres sota una calor horrorosa. Vaig allà caminant pensant, bueno, ara passaré, i vaig pensar, i em van mirar, o sigui, quan veus en aquella època veien un blanc així tot suant i que arribava i que volia entrar, els negres policies pensant, ara és la meva. Sort que la seva va ser dir, no, tu no pots entrar, i la visa, dic, hòstia, veig que m'han dit que no en tenia, oh, t'han dit, què que et diguin? Fora.
Quanta pasta,
sí. I aleshores jo vaig pensar, he d'anar molt ràpid perquè l'últim tren que em portarà fins a Johannesburg, per de Johannesburg agafar un avió per trobar-me els meus companys als Niagara Falls, surt d'aquí 10 minuts o un quart d'hora. Com m'ho faré? I es va passar un cotxe de dos, una parella sud-africana blanca, joveneta, molt monos i així, i els vaig dir, per favor, porteu-me cap allà, i van dir, sí. Llavors anar portant va resultar, jo treballava en un circ a Sud-àfrica i era pallasso que m'havien vist i els hi havia agradat i molt.
Vale. És que clar, pel camí,
o sigui, t'havien vist.
Un munt de petites històries.
Sí. Llavors arribo corrents a l'agència, estaven a punt de tancar i els diu, passa't això, i diu, vale, no hi ha problema, et comprem un bitllet per anar
a les Niagara,
l'endemà, i vaig pensar, vale, ja està, dormo a un hotel, tot això, l'endemà agafo l'avió, vaig als Niagara Falls, arribo allà, i un del grup que anava amb camió m'estava esperant. Llavors entro i vaig allà, a la duana de l'aeroport, i em diu, a veure, ensenya'ns el permís que té, no sé què, li ensenyo el passaport amb un permís que m'havia aconseguit, diu, i també m'ha d'ensenyar on té vostè les marques de que s'ha vacunat i tot això, i li ensenyo un altre passaport, perquè ho tenia dos passaports diferents, perquè si surts de Sud-àfrica i vols travessar tota Àfrica, com que a Sud-àfrica li feien boicot als altres països d'Àfrica, anaves amb dos passaports i n'amagaves un, però resultava que jo tenia els papers a un i un altre.
Ai, Déu meu.
I em diu...
Per què vostè té dos passaports?
Té dos passaports, això és absolutament il·legal. I vaig dir, no. Espanya no. Espanya és obligació tenir dos passaports. El tio que m'havia obligat no s'ho creia. I dic, escolta, aquí es trobarà amb els espanyols tots amb aquest problema. I va dir, passi.
I els que vinguin darrere ja s'ho trobaran.
Em vaig al Valle.
Ostres, quin patir.
Llavors vaig estar 4 mesos i mig viatjant, ens van disparar, vam pujar a l'Everest, tot això.
Però després d'això ja és igual, que et disparin.
La ruïna és aquesta.
I durant mesos allí devia haver-hi passat gent amb dos passaports per culpa teva. I ell de la seguretat dient, no,
si es veu que això és típic.
On és el segon? On és el segon passaport? On és el segon? A mi m'han dit
un segon. A més, es deia espanyol de cognom, ho ha de saber.
Espera, i en aquest viatge a la frontera, entrant de Níger, em sembla que era Algèria, arribo i em diuen... Lenon. Dic... Pierre Georges, espanyol. I em diu, para la nacionalité, Lenon. Es digui en Pipar, si no, és que em dic espanyol de cognom.
Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquesta ruïna. Àgata.
A veure, la ruïna de la Gata Roca. La meva va de viatges, però una cosa molt més senzilla i no tan sofisticada.
No estaves vivint a Sud-àfrica?
No, era un AVE molt normal, de Madrid a Barcelona.
Tren,
Però era l'AVE, això val la pena dir-ho, posar-ho en antecedents, era l'AVE no ràpid, sinó el que para...
Calatayud.
Pregunta Saragossa, Lleida, Tarragona... Era un AVE que dura, em sembla que són 3 hores 45. Algo,
sí.
Bueno, jo havia estat uns dies a Madrid amb la meva parella, amb el meu home, i tornàvem de Madrid a Barcelona. I llavors passa allò que quan arribes ja al viatge, a més no havia dormit res, estava cansada, tal, i diuen, estamos llegando a la estación de Sants, por favor, no se levanten hasta que no yo...
Hayamos... Sí, bueno, això no fa cas ningú mai, no?
Eh?
Sí.
Dic, fins que no haguem arribat al destí. I aleshores, sí, de repente,
tothom s'aixeca. Tenen ganes d'esperar 10 minuts de peu.
És d'això i tothom s'aixeca. Llavors, bosses, motxilles, maletes, jo aquí, jo allà, els nens, perquè anava que estava planíssim, i aleshores provoca allò que tot ens posem en cua, no?, esperant a que obrin la porta. A més, es fa etern aquell moment.
És llarguíssim.
No? Perquè dius, estem arribant, doncs no.
A vegades amb el cap tort, perquè estàs encara en els seients, saps allò com que t'aixeques de prou en el seient i tens l'ho...
Els avions sí que passen.
De cap tort va la cosa, perquè aleshores jo estava dreta i aleshores tenia la meva parella davant i és allò que ja ho tens tot, les bosses i tal, i fas, ai, per favor, saps allò, i t'apoies a davant, i fas així com t'apoies al cap.
Deixes caure.
I fas, deixes caure, no va ser una arrambada allò tampoc.
Ja.
Però una caigudeta, amb el cap així, i els braços una mica així com...
Sí, d'abraçada.
Com abraçada.
Sí.
Tot això va ser molt ràpid, i jo ho explico amb detall, però va ser molt ràpid. Aleshores em poso així, faig com un sospir, i noto com un gest d'aprovació.
Bueno,
és la meva parella.
Home, més faltaria, no?
Sí, i aleshores fa un gest així de... Ja arribem, tranquil·leta, que ja arribem, no? I aleshores...
O sigui, toca, també.
Sí, em toca. Una cosa sutil, vull dir, no? I aleshores, darrere, noto una persona que m'empeny, que em toca bastant, i que m'empeny, diu, perdona, em permets? I dic, sí, tranquil·la. Dic, tranquil·la, perquè jo estava ja com dels nervis, no suporto, quan estàs a punt de baixar, que algú et vagi, no? I dius, tranquil·la, que baixem tots, que Sants, després de Sants no hi ha cap altra estació.
Sí. Em permet, sí, tranquil·la, però tranquil·la,
que baixem tots, no hi ha pressa, diu, no, diu, jo tranquil·la estic molt, però em deixes passar que m'agradaria baixar amb el meu home, sisplau. Jo els dic, perdona?
Tranquil·la?
I aleshores ell es gira i fa, no, volguem dir, no és la que jo pensava.
Que bo.
Llavors em vaig posar com un pebrot, un atac de riure, i per sort ella, perquè mira que m'hagués pogut, perquè jo vaig estar a borde,
vaig
estar allò de dir, tranquil·lita, que ara baixem tots.
Tu tens tota la setmana, jo me l'he trobat aquí,
però
no m'ho veurem mai més.
Dir, no, tranquil·la molt, però deixa'm baixar amb ell, no? Llavors tres persones més endavant, estava la meva parella, em mira així i diu, què passa? Què estàs
Què és Fènia?
Què és Lía? Res,
després t'ho explico.
Quin matrimoni has trencat?
On hem els pas 4, que podria haver estat una opció d'aquí ben a
sobre. El bonic d'això és que segurament aquesta mateixa anècdota s'està explicant en un altre punt de Catalunya, des de l'altre punt de vista.
Home, la Gata Roca, és que era la Gata Roca.
S'assemblava o no s'assemblava als marits?
No ens vam tocar res, vull dir que va ser una cosa molt...
Es va fer mix?
Es va fer mix. Vam baixar rient molt.
Les dues parelles, eh?
Les dues parelles, sí, ja queden per sopar a cap d'any.
I la dona... Un grup de WhatsApp, ja, i tot.
La dona, quan et veu a la televisió, diu, aquesta, la Gata Roca.
Es volia fer el meu marit.
Això que deia... Fas un viatge de ve llarg i et roba el marit, aquesta.
Això que deia la Maria, diguem, al tacte hi vas notar alguna diferència amb el teu marit o no?
Una mica millor, una mica millor.
No, t'he de dir que
sense em va cap compromís, sense cap compromís. Sí?
No, perquè l'alçada, evidentment, era la mateixa, per això m'hi vaig apujar. Perquè, a més, fa de molt bon apujar la seva esquena i fas així. Però sí que és veritat que quan vaig fer els braços, vaig escricull a Madrid, doncs hem fet un pneumàtic enfotador que no...
Agafant-li el Michelin.
Sí, doncs hem passat a les canyetes, va.
Doncs, escolta, Joan Reig, la teva ruïna, ara.
Nois de la ruïna m'heu d'ajudar, perquè jo no ho puc superar, això. Però bé, ho intentaré. També va de viatges.
Va.
Amb un viatge més curt.
Estiguéssiu a casa. Estiguéssiu a casa aquí.
No, això no es passaria. Ara.
Clar, que si anàvem amb una furgoneta, una Ford Transit, m'imagino, els pets, perquè anàvem al Prat de Llobregat, que per agafar un vol cap a... no cap a Sud-àfrica, cap a Mallorca.
Anàveu qui?
Els pets.
Els pets.
Els pets. Mm-hmm. I llavors... A la Pau Casals, que és la pista del litoral, vam avançar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra, però posant l'intermitent i mirant de no passar 120-119, si poguéssim, perquè no tinguéssim cap excusa. Avancem i llavors venen obres i un dels dos carrils queda anul·lat.
Oh,
i veus una corrua de cotxes, un darrere l'altre, tots allí, que deia 80-80 tothom, a 60-60 tothom, perquè darrere portàvem els Mossos. Bueno, se torna a obrir l'autopista, recuperem els dos carrils i us posem a la dreta, naltros.
Aquí?
120-100. I en sec els Mossos passen, s'avancen, incenen els llums i es fan d'aturar.
La furgoneta posava els pets, o no?
No.
Clar.
El nom de l'empresa de lloguer,
perfecte,
de furgoneta.
Sí. Uh-huh.
No? Aleshores, clar, la primera vegada que els avancem, jo conduïa i Lluís anava de copilot. Sí. Jo crec que el van clissar.
Yeah.
Eren una parella de Mossos joves, noi i noia. La qüestió és que ens fan senyal que parem a la propera sortida, que era Sitges.
Molt.
I com hem de sortir de l'autopista si nosaltres anem? Clar. Que ens parin aquí? Ens fan sortir i amb una illeta ens fan parar. Ens fan parar i ens fan... Se fan baixar, no sé què, els papers, no sé què, enteneu? Els papers tots en regla, els papers de lloguer de la furgoneta.
Clar,
anem
clar.
A Mallorca, no ho vam amagar, som els pets, mig, i ells reien entre ells, i al final, bueno, Lluís, que sempre ho feia, sempre portava un feix de postals.
Ah, anava a dir, pensava que era una altra cosa, sí,
de bitllets. Sí,
sempre portava un feix de bitllets,
per si sabia.
Un feix de postals.
I sempre ho feia, que és com una cosa que ja habitual de subornar. Sí,
va fer unes firmes i llavors ens van dir, bueno, podeu continuar, tot
clar,
correcte,
home,
podeu continuar.
No?
Llavors, paren el trànsit que venia de Sitges per incorporar-se i ens donen pas.
Ostres.
Perquè passem, vam dir... I després anant per amunt, tots callats, anant cap al Prat Llobregat, vam dir...
Què ha passat aquí?
Què ha passat?
Clar, què volien?
Clar. I vam arribar a la conclusió que ell i ella, un dels dos, va vacil·lar, són els pets, que no, els pets, que no. Ara pararem els pets, són els pets. Que eren Gavaldà, home, aquest que vist allà, que eren Gavaldà.
Si veu comentar res, us van comentar res, o aneu a actuar, o així, no, res, no van fer veure que us
no coneixessin. Després sí.
Es van emportar, la postal se la van emportar o no?
Sí. Jo els vaig veure una vegada, i no sé què.
Eren fans.
Van demanar que poséssiu el nom, per això, a la postal o no?
Sí, clar.
Sort de la postal, perquè igual per signar alguna cosa era una multa, igual. No, no sé, bueno, signem aquí un autògraf.
No, pues, no hi va haver multa, eh?
No. És que no teníem motiu, eh?
Ah, no, ja. Per això, cap dubte, eh?
L'ensenyança és que has de portar postals a la butxaca perquè
mai saps... Un feix de postals.
Teniu postals de la ruïna.
No, però potser hem de comprar els pets.
S'han de portar els pets, segur.
Firmar-ne unes quantes?
El motiu de parar és que va ser que anàvem més de 120. No, home, no, 120, perquè també ha pensat i... Clar, com tant de...
Ells volien, que encara que no us van fer una foto...
Corria una mica, no? Corria una mica.
No, el que està per més, però... Ah. Va, la foto.
Va, ara, a la ruïna, hauríem de triar a veure quina de les tres ruïnes és millor i donar-li un regal d'aquells tan bonics que doneu vosaltres.
Però normalment ho escull el convidat, això.
Exacte. Nosaltres
jo crec que,
vosaltres,
jo crec que Xinxó...
No.
Els convidats sou vosaltres, avui.
Ah, som nosaltres.
Sí. Avui haureu de mullar.
Voleu una moneda?
Que no tenim més el regal, eh?
Ah, és veritat, perquè normalment nosaltres regalem coses que...
Postals.
No, fem neteja de casa a base de regalar coses com una mica que, en comptes de llançar-les, i em sento bé perquè et sento com que reciclo. En comptes de portar el punt verd, ho regalo a una persona.
Regal, jo he arribat a regalar la colònia de Bustamante, perquè la tenia a casa i és de, no la vull llançar, doncs la regalo.
Mira, si voleu, us estalvio aquest mal tràngol, però al canvi heu de fer vosaltres una polleguera. Els heu de tornar. Ells han fet una ruïna i vosaltres feu una polleguera.
Perfecte.
Sí, els deixem, Àgata, que...
Deixem,
es fiqui al vostre terreny. Sí.
A veure, jo no trobo gaire just, o sigui, d'anar a rebre un regal, no, i que m'han de polleguera.
Home, no, perquè tu ja tens la colònia del Bustamante.
Tu ja tenies guanyador, no?
Sabent els regals que són, potser és un premi que han donat, donar-te'l.
Si vols un pongo piti, ja te'n portaré un d'aquí 15 dies, no pateixis.
I t'has dit el tabull, una cosa que et trigui de polleguera.
A mi la meva polleguera és... els seients de l'avió, que tot va de viatges temàtic, eh? Que no hi ha espai als seients de l'avió, això és una cosa que ja tots sabem, que jo he arribat a acceptar de, com una cosa habitual,
i
de
dir
que surto cruixit de tots els avions.
Quan fas tu d'alçada?
Jo faig un 93.
Les cames és un problema.
Els genolls a les orelles.
Els
genolls a les orelles.
Els genolls a les orelles, com a mínim, que estic ja, que no puc més. Llavors, el tema és que un dia vaig decidir tenir l'excentricitat de dir, vaig a comprar més espai. Saps allò que pots fer com de dir, vinga, avui...
Ara em van bé les coses.
Em van bé les coses.
Ho estem patant a la ruïna.
Va ser un dia que anava tu i jo, i no em vaig avisar que jo em vaig comprar. Vull dir, que anava amb les zapatudes, amb les cames.
Sí, jo anava darrere i dic, què passa? Que has cobrat més que jo?
No, llavors, però el que em va fer ràbia és que quan compres l'espai extra, t'asseuen a la sortida d'emergència i de sobte has de treballar. De sobte t'han de dir, no poses els auriculars, t'has de llegir... I és com, jo he pagat més per treballar. Jo formo part de la tripulació i a sobre estic pagant.
Què vol dir treballar?
Clar, perquè sóc el responsable d'obrir la porta d'emergència.
I t'ho expliquen.
T'ho expliquen i no pots posar-te auriculars escoltant música.
La bossa no la pots tenir amb tu.
A més, per exemple, si voles amb British Airways, has de saber anglès per anar a la fila d'emergència.
Sí.
I és com que les conseqüències de jo voler tenir les cames com una persona normal, perquè tampoc és que siguin amples que jo em puguis tirar allí, eh? És com que simplement no les tingui cruixides contra el seient de davant, són que jo he de pagar més i a sobre treballar
per la companyia.
Per la companyia.
Sí, sí, sí.
Però el que més ràbia em fa és que, pensant-ho bé, normalment significa que la seguretat d'aquell passatge està en mans d'una persona que té l'excentricitat de pagar 20 euros més per tenir les cames amples. Confiem en aquesta persona?
No. Tu ets la primera persona en saltar.
Confiem en aquesta persona? Jo des d'aleshores...
Tu no hi confiaries.
No hi confiaria, tu perquè no. Jo he estat en aquella situació i jo sé que no sóc una persona preparada per obrir aquella porta. Llavors, si us plau, feu els seients una mica més amples. Una mica més amples. Sí. Això em treu especialment de polleguera.
A veure, Tomàs, la teva polleguera.
A mi hi ha una cosa que m'emprenya molt, m'ha donat fa poc. Sabeu, el flamenc passa molt, però també amb el reggaeton. És aquesta figura que...
Hem de buscar cançons? Li diem a Ferrus que busqui alguna cançó?
És que no en sabré dir, però sabré el que vull dir.
Sí.
El flamenc té el nom de fer jaleo, que és aquella gent que està cantant per darrere del cantant dient, venga, vamos.
Dilo.
Jo des de que he detectat a aquestes persones, jo els hi vull respondre, saps? No puc escoltar la persona que canta, però dilo, déjalo, si és que està puta...
Lo está diciendo.
Dilo. Sí, calles.
No el pressionis.
Vámonos. No. Jo he vingut a un concert de pagar... Vámonos, on aneu? Vámonos.
Oh, maestro. Però això el reggaeton també ho fa.
Sí, també fan... Díselo.
Díselo. Coño, ja quan no escoltes...
Sí, clar, és que ho està dient.
És com que et posen pressa per escoltar la cançó.
Exacte. O aquells que repeteixen o avancen amb la lletra. Una làgrima cayó en l'arena. I algú diu, ¿dónde cayó? Queda mig segon per saber-ho. Tranquil, tranquil.
Era simpàtic aquest nom de cayó. Entenc que li trec de polleguera, però era molt simpàtic.
Doncs això em molesta molt i no puc escoltar...
Però del públic o els artistes?
Els artistes.
Els segons, els que no són els cantants solistes que fan aquest... Perquè això passa amb el públic, també. I amb el flamenc passa molt.
Ah, en sèrio?
Vaig anar a veure la Maite Martín al Teatre de Tarragona i hi havia gent aficionada aquesta del flamenco que no paraven d'interactuar amb ell. Uapa!
Home, per favor.
Jo vaig trobar...
A mitja cançó, eh?
Sí. És un... O no, després dels aplaudiments, que encara... Dic, no és una taverna, no és un tabló flamenco. És un teatre, és flamenco... Però és un flamenco més de cambra. Guapa, no sé què. I ella, bueno, també anava opinant, perquè, clar... Jo vaig dir, potser és que sóc català i no acabo de...
Els pets també us ho fan, això també us diuen guapa i tot això.
A Lluís, a mi no.
Els pets no us trobeu que la gent us avança la lletra? O sigui...
Lluís sempre diu que com que ja tenim una edat i no se'n recorda, bueno, ara porta un teleprompter, no ho digueu ningú. Però abans...
No porta ningú més.
No, ni estic ni ningú. Però abans eren les noies. Les noies, perquè sempre són noies les de primera fila, almenys amb els pets. Feia el micro així... cantaven, o a vegades només llegint els llavis, bom, ja agafava...
Ah, però una mica, m'he oblidat, canteu vosaltres, no? Jo sempre ho he pensat, això, que quan el cantant fa cantar la gent... Que això també fa una mica de ràbia, perquè també entra una mica de polleguera, perquè és com de dir, bueno, és la teva feina, jo he pagat per cantar, i ara m'estàs fent cantar
a mi. A veure, perdona, Ignasi, teniu un podcast que feu treballar tota la gent que ve de públic i
pagat. Ui,
i pagat. A mi, em fa ràbia perquè em veig a mi.
Ja t'han atrapat, ja t'han atrapat.
Totalment.
I fent uns seients amples, almenys, quan em ven a veure't.
Home, això segur. Més que els de l'avió, segur.
Bé, La Ruïna, 107 podcasts, em sembla que 107,
sí, ja en portem,
no? Porteu,
sí.
Els podeu recuperar, aquests, però a més, la versió televisiva, que s'estrenarà aviat.
No se sap quan.
Tota l'estona, tingueu l'encesa. Apareguem en algun moment.
Amb qui, per exemple, quins convidats? Quants teniu?
El primer de tots.
Albert Om.
Amb Albert Om. I després...
Tais Villas, Santi Millán,
Toni Soler... Tindrem l'Empar Moliner, que ens explica una que... Jo crec que aquesta estarà molt bé.
L'Empar Moliner és especialment guai.
Té una persona important a relacionar.
També passa la nit, com la de l'Albert?
No. Però passa amb algú que porta escoltes. Normalment.
Home, aquí tocant poder, eh?
Sí.
Escoltes policia, també, vull dir que trobo que hi ha punts de connexió.
El Joan Reis també la tenia la policia. Bé, estarem al cas d'això. Quedeu-vos que queden 10 minuts de programa. Anem a escoltar les pollegueres d'aquests senyors.
Més val.
Joan Reig, a veure, què passa amb la gent que sempre està al dia? Perquè m'han dit que tu et treu de polleguera aquesta gent que sempre està al dia.
No està al dia. Jo no m'ho crec que la gent pugui estar... Parlava de... Sí, abans tots llegim, no?, i ens recomanem llibres, i ens recomanem discos, però d'ençà de les sèries, sembla que si no has vist totes les sèries del món, de totes les plataformes del món, no ets ningú. I els que recomanen les emissores aquesta i no sé què. Clar, una sèrie no és una hora i mitja o dues hores i mitja de tele. Jo, el divendres, me foto una pel·lícula i el primer quart ja dormo. Imagina't una sèrie. Clar, una sèrie t'esclavitza. Sí, he vist les 6 temporades. I jo penso, burro! 6 temporades veient esclavitzat allí amb els mateixos personatges. Que no hi ha... Perdó, perquè ets guionista, ja ho entenc, que s'hau de guanyar la vida, no? Però, hosti, trobo que no...
Jo t'entenc, perquè en el fons et fa ràbia no estar al dia de totes les sèries que es fan.
Clar, però i dels llibres, i dels discos, perquè aquests són... Tu no els vis, aquest, així, home, sí, aquest és boníssima. I llavors parles de literatura, i també, aquest llibre no l'has llegit. Jo em pregunto, tu tens família? Com va la reconciliació?
Tu treballes?
Tu penques? Clar, perquè... Escolta'm, com...
Són les preguntes més... Sí. No li recomaneu una sèrie perquè fa les preguntes més fosques que pots fer. Algú com et fa realment...
Dorms a la vida? Tens... O estàs
tot el dia... O sigui, no et treuen de polleguera les sèries, et treu de polleguera la gent que ho ha vist tot.
Sí, n'hi ha molts d'aquests, eh? N'hi ha molts d'aquests.
Ara ha baixat una mica, jo crec.
Jo hi ha sopars que quedo com un tonto.
No, anava a dir, és que jo el sopar... Has vist de Crown?
No.
Jo sempre dic la memòria dels cargols, la millor que he vist a la meva vida.
No, no dius que sí a vegades, tot i que no l'has vist?
I no, perquè m'atrapen.
Sí?
Perquè realment encara pots saber.
És menys fàcil, a vegades jo dic que sí per mandra de dir que no. Sí, sí, però sí, no em va agradar molt.
La vaig començar, però no...
Sí, diuen, ah, sí, m'he oblidat.
Miti, tu deies que això ha baixat una mica?
Sí, això de les sèries, a mi em fa la sensació, esclar, un parla amb la gent que coneix tot això, que hi va haver-hi els últims dos anys i arran de la pandèmia una... que la gent s'hi va tirar molt, i ara jo els sopars que faig així, la gent ja no parla tant
ja no
de les sèries.
Res, no.
Sí, passa que hi ha tantíssima oferta, que a més a més la gent es passa això que deies tu, que moltes hores mirant-ho, i jo em fa la sensació que la gent comença a recuperar la lectura, per exemple. Mm. Clar, jo penso, jo estic a favor de les sèries, perquè hi treballo, i perquè algunes, a mi m'han ensenyat coses i m'han fet més bona persona, diguem, no més bona, més bona persona.
Però això, la pandèmia també ens va fer millors persones.
La pandèmia sí.
No, ho veien?
Sortirem millor, sí.
Però escolta, econòmicament, no ho sé, eh? Jo a casa em sembla que tenim, perquè no miro, Filmin i Netflix. Sí. Abans teníem Movistar, però HBO, no? Jo volia veure el Get Back dels Beatles.
Disney.
Com que és a Disney, no el puc veure. Caga. Això és una ruïna. Perquè que
som...
Literal.
La gent que té, que vol veure tota la vida, que no té prous anys, eh? Hauria de viure 500 o 800 anys.
Sí.
No sé, com, quan ha de pagar? Que és a 10 euros, com es pot pagar
sí,
cada cosa?
I després no li dones el valor. Veus una temporada sencera d'una sèrie que ha costat milions d'euros en un cap de setmana i... Vinga, següent. Un moment. Sí, sí. Una mica de respecte per aquesta sèrie, no? Pensa una mica. Jo moltes vegades m'he tragat pel·lis i tal, i ni he pensat de si estava ben feta o no, perquè hi havia una altra.
A mi em treu de polleguera que sigui tan difícil identificar quin és el lavabo d'homes o quin és el lavabo de les dones.
O sigui,
cada vegada ens estem tornant ja més sofisticats.
Què t'ha passat? Què t'ha passat,
realment? No, ahir vaig anar a un restaurant, estava amb la meva parella i
amb la teva parella. Quan dius la teva parella...
Segur que era ell.
Deu entrar junts, també.
Hi ha certa confusió. Lavabos, parella...
A veure, com has de distingir lavabo d'homes i de dones si no saps distingir?
Jo t'ho deixaria.
Hosti, tu vull no acabar. Bueno, aleshores ell va anar al lavabo, va tornar i tal, i al cap d'una estona vaig jo. I aleshores vaig al lavabo i veig una forquilla,
una
porta i una cullera.
Ah, hosti, que
vosaltres
difícil.
Veieu forquilla i cullera i on entreu?
Homes. Jo crec que estarà...
No... Jo vaig a buscar el ganivet.
La cullera, no sé. No sé per què, intueixo que estarà més net el de la cullera. No sé el motiu.
Bueno,
per
clar,
tant...
aleshores... Jo al final vaig fer l'opció aquesta, vaig
cullera,
pensar, dic, a veure, vaig dir, no m'atabaleu perquè m'estic pixant, literalment, vaig estar una estona allò
incògnita.
Mirant on vaig, al final vaig obrir i dic que el que sigui més net, entro, perquè serà el de dones, evidentment, el que no estigui ple de gotes al voltant, serà el de dones.
Això és veritat.
Vaig veure que la forquilla estava prou neta i dic, que et dubte la forquilla, i aleshores... No sé què, torno a la taula i li dic, tu quin lavabo has anat? Diu, ai, ja, m'ha passat, diu, he anat a la forquilla. Dic, però per què? Què has intuït? No ho sé, he pensat, intuït forquilla. I aleshores en aquell moment va venir el cambrer. I dic, perdona una pregunta, dic, em podeu dir quin és el lavabo que heu adjudicat als homes? I diu, no, ens és igual. O sigui, és una cosa mixta, no sé què. I jo ens dic, no, ja, dic, però a veure, o sigui, ja la... Diu, bueno, és una mica un guinyo. I dic, diu, hombre, diu... A veure, la forquilla potser és una mica més d'home i tal. Dic, per què? Diu, bueno, jo ens...
Clar,
m'ho posant nerviós i vermellet.
Clar, no ho entenc.
Però per què? Dic,
perquè
bueno,
punxa.
Sí, bueno, la forquilla,
i
la punxa...
És un receptacle.
No s'atrevia a dir, dic, però m'estàs dient que és més fàl·lica la forquilla? Potser diu, bueno, una mica, sí.
Això va al cambrer, la conversa.
Sí, al cambrer. I ens diu, bueno, la cullera és com més de dona, no? I ens diu, l'efecto cucharita, la posició en cucharita.
Sí,
jo ens dic, a veure, moment. La cucharita es fa entre home i dona, o entre dos dones, no és
igual.
Però no són nosaltres que acollim a la cullera, que és la posició. Bueno, jo ens va veure, pobra, que s'estava ficant en gelatina. Diu, bueno, no ho sé, és igual.
Que potser no ho havia triat ni ell, aquell cambrer, no?
Segur que no.
I total que rei, al final, bueno, no, vam decidir doncs, que ell ho feia una mica. Després vaig estar buscant informació, vaig veure que ara cada vegada més, a Manresa, em sembla que hi ha, i alguns teatres i tot, sí, que que ara ja hi ha els lavabos no binaris, o sigui, clar, que exacte, la gent que no s'identifica amb una cosa o l'altra, i a més, que poden entrar tant home com dona, cosa que jo, sincerament, no hi estic d'acord, perquè aleshores segueixo dient que els dels lavabos dels homes sempre compartir lavabo
l'altre
un home
dia
públic.
Una dona em feia la mateixa reflexió, no només per brutici, sinó per seguretat, també, que no li agradava que estiguessin barrejats els lavabos d'homes i de dones, i que tothom pogués anar el que volgués.
I es perd una cosa, que és l'art gràfic, de perquè s'han fet meravelles amb restaurants i bars per distingir home i dona. Sí, el cargol i la femella. O sigui, abans era home, dona, aquells de quan eren petits, un barret de copa amb un bigoti i la dona amb una pamela.
S'ha fet... Hi ha llibres d'això, em sembla.
N'hi ha de molt sofisticats, i això ara, clar, ara es perd. N'hi ha que jo em fot una fanyada, que no...
No, per això et dic que t'estàs escapant.
Com la forquilla,
no sé pas. Jo vaig anar a un restaurant xinès, em sembla que era al sud de França, i aleshores tenien un dibuix molt raro com xinès, i que era, devia ser homes i l'altre dones. I vaig mirar i vaig pensar, però si són el mateix signe.
No veia res, no.
Va, acabem amb la teva, Piti.
És sobre els gossos. No pot ser la gent, o sigui, com estan educats, mal educats els gossos a aquest país, no pot ser. Jo he viatjat bastant per Europa, i a Europa en general, a França, Alemanya, Anglaterra, Dinamarca, els gossos no borden, estan ben acostumats, i van al costat de l'amo, i els hi faixis amb el dit cap a baix, i està allà al costat. Aquí borden continuant. Si vas en bicicleta és un horror, perquè se't tiren al damunt. Llavors hi ha aquesta cosa, que és el que em treu més de pollegueres, que diuen, no fa res. No fa res.
Gràcies.
Sí, quan se t'està tirant al damunt. Un amic meu anava amb bicicleta i se li va tirar al damunt i va posar la bicicleta en contra i els amos del gos el volien denunciar. Diu, és que no fa res. Diu, jo què sé si fa res. Clar, no.
Jo tampoc feia res.
I aleshores el que passa és que educar un gos es veu... Teniu gos, algú de vosaltres?
Jo aquest dematí ho he dit un parell de vegades. No patiu, no fa res, només vol jugar. És una mica...
Sí, jo tinc un cadet...
Jo tinc un i, no per culpa meva, sinó perquè crec que no és molt intel·ligent, però borda molt, l'he portat ensinistrat.
A mi m'ho van dir, aquest Terrassa és molt intel·ligent, dic, m'han donat lo tonto.
Correcte, és molt maco.
Per tu entens que això em pipa molt, eh?
Sí, jo sempre porto lligat perquè...
I borden, eh?
Sí, borden.
A mi el que m'empipa més, Piti, és que facin les seves necessitats al mig del carrer, encara que és igual, després vagis amb la bosseta, però l'altre dia a Gran de Gràcia, perquè a Gran de Gràcia, com podeu veure, passen moltes coses, vaig veure, parlo de Gran de Gràcia, però és veritat, és una acera, doncs, bueno, força ampla, però està molt transitada, i de cop i volta, doncs, bueno, un dia anava jo amb una amiga, i el seu gos va fer es para, i jo dic, ui, però dic, porta'l en el, no, el cantó on hi hagi, diu, no, és que quan l'agafa, dic, bueno, no costa res arrastrar-lo una mica i, no, però si després
ho netegem. Deixo un regalot,
però, clar, és mentida, perquè tu després passes la bosseta i, perdona, però el terra queda...
Sí, llardós.
Queda com queda, no?
No és el moment delicat, Tomàs, el de recollir, el moment de recollir.
És delicat. I estic d'acord, jo intento, el que passa que és veritat que quan li agafa,
bueno, però si intento... estàs fet, perdona, per entrar en detalls, però vull dir que
clar,
amb la bosseta
no,
tampoc...
És el moment en què no vols que et demanin una foto.
M'ha passat alguna vegada que està agafant una caca del gos i ah, això de la ruïna, i és de, ara, de veritat.
Jo vaig a buscar el pa a les 7 del matí i encara és fosc i a vegades me troben acotxat. Bon dia, Joan, dic, mira, aquí en tens plegant la merda.
Jo crec que també és molt diferent en un gos a la ciutat o un gos fora de la ciutat.
Clar, però és que a Barcelona hem parlat algun dia, hi ha 200.000 gossos.
200.000?
200.000 gossos. Fa 20 anys hi havia 20.000. O sigui, clar, això ha crescut d'una manera brutal. I jo no sé si li arribarà algun dia que direm, us en recordeu quan cagaven pel carrer els gossos? Perquè, no?
Que vol dir que no cagaran?
No ho sé. O hi haurà llocs on puguin anar a cagar, però que a mi de Gran de Gràcia un gos es pari i es foti a cagar.
No, però constantment, eh?
Sí, clar, no, ja ho sé.
Però 200.000 és una barbaritat. És de cada 10 persones un és gos, diguem.
Sí. Ara ho has d'endevinar. Quan vaig pel carrer, comptes 10 i un...
I un és gos.
Un és el gos segur.
Sí, normalment el que caga pel carrer.
Acostuma a ser.
Va, Piti Espanyol, Joan Reig, Àgata Roca, gràcies. Tenim ganes de polleguera de fer la primera de l'any. Ignasi d'Altavull, Tomàs Fuentes, molta sort.
Moltíssimes, moltes gràcies.
Que vagi molt bé amb aquesta ruïna televisiva. Nosaltres ho deixem aquí. Avui a Islàndia tallant el bacallà, Joan Ferrus, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba la nova llunesta amb el 9C. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
punt per acceptar el repte?
Vine als Clubs Claró i aconsegueix el teu propòsit.
4 gimnasos a Barcelona, Claró Sardenya, Cartagena, Marítim i Can Caralleu
i l'Esportiu de Llinars del Vallès.
Et farem un pla a mida que et motivi i t'asseguri l'èxit.
És el moment.
Abona't ara i aprofita les superofertes d'inscripció.
Informa't sobre el repte a claró.cat.
Clubs Claró, més que fitness.
El 2023, connecta't a la música al Palau de la Música Catalana.
Dimecres, 11 de gener, la pianista Mitsuko Uchida i Mahler Chamber Orchestra interpreten els concerts 5 i 25 de Mozart.
Regala Palau, regala't experiències irrepetibles.
Entrades a palaumusica.cat.
Armaris, mobles juvenils a mida, dormitoris, tot rebaixat a Fàcil Mòbil. Tindre-ho tot com a tu t'agrada és possible amb Fàcil Mòbil. Experts en la distribució d'espais. Rebaixes a Fàcil Mòbil. Demana'ns cita i anem a casa teva.
A facilmòbil.cat o al 682-674-599.
El Trencanous, el gran ballet de Nadal, torna a petició del públic. El ballet clàssic d'Ucraïna captura tota la bellesa de l'autèntic ballet romàntic. El 5 i el 12 de gener al Palau de la Música. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Que sí, que ja sé que controles moltíssim altres coses. Però si creus que les rebaixes en tecnologia consisteixen a aprofitar per carregar el telèfon a l'oficina... A veure, doncs això és que et falten rebaixes. És que et falta FNAC. Aprofita les rebaixes de la FNAC amb fins a un 50% de descompte en milers de productes. Et falta FNAC i FNAC.es.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Bon any, any dir. Comença amb bon peu i millor forma l'any amb activitats dirigides, cardio, bootcamp, jambox, pilates, piscines, pàdel i molt més. Sí, apunta't al dir 4 mesos i tindràs un mes gratis amb un 50% de descompte a la inscripció, només fins al 15 de gener. Consulta condicions al club o a dir.cat. Dir, comencem?
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, Merlot 2016 de Mar Rodó i la Clau de Volta 2020 de Cava Sil. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
RAC 1.
Renovada. Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.